Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Què passa, això, Ludo?
Això, has d'entrar una mica abans, perquè aquest silenci que no m'acaba...
El trec en postpro.
El treus, aquest silenci desapareix.
En postpro no.
Però jo el sento, espiritualment hi és. I els...
Sí, però que sàpigues que es treu en postpro. Per cert, mosseguis, molt benvinguts a un nou episodi de Mossega
a un nou episodi de Mossega la poma, com si féssim un podcast i ja està. Tu.
Sí. Espera un moment, 612, un segon. Tio. Vale, sí, perfecte, ja està. Acabo de comprovar que estem sortint a YouTube, vale? Tira.
Som, i se'ns sent i se'ns allò...
No només oye? Les falques, sinó també les nostres veus.
Sí. Se men oye, sí? Vale, molt bé. Oye, sí,
ho deia en la prèvia, que avui ha sigut molt breu perquè hem anat una mica per feina, que la setmana passada, quan tu vas parlar de DeepSeek, reconec que no tenia ni punyetera idea de què era això. ¿Vale? Però no jo, no. Milers de milions de persones del planeta Terra no teníem ni idea.
Més, ja us dic, jo fico l'orella a la via del tren. Jo tinc l'orella a la via del tren, tinc informació privilegiada.
Ho vas dir la setmana passada i et dono la raó total.
Va sortir el dilluns de la setmana passada, el DeepSeek, l'R1. I el UV3, i el model UV3 va sortir per Nadal. L'UV3 va sortir per Nadal, que diguéssim que seria, per entendre'ns, l'UV3 seria l'equivalent al GPT-4o i el R1 seria equivalent a l'OU d'ahir. Doncs, escolta, si vols, ara us explico moltes més coses. Sí, parlem de per què en Raül no té raó. És molt important.
El Raül fa molt temps que els oients no el senten. Això,
però ell hi és espiritualment. És com el silenci aquell. Clar, en els silencis està en Raül allà.
Els oients no saben que tenim un canal de gestió intern, no el públic de Mossega la poma de Telegram, que us recomano a tothom que escolti el programa que s'hi fiqui, ¿vale? Sinó que...
És 90% patusses entre en Rai, en Raül i en Magma.
Sí. Tu i jo ens ho mirem una mica des del córner.
Va, eh? Entro. Fico algun... Jo entro i fico un memes. Jo fico un memes allà dintre.
Jo crec que... O sigui, fixa't que la participació en aquestes discussions és inversament proporcional a l'edat. Excepte el Raül, que s'hi fica a totes les guerres.
En Raül, ell és ell. Ja ho té, això.
Jo, a mi em passa que m'ho miro com els... com t'ho diria? M'ho miro com els... Com els antics senadors romans. Jo m'ho miro des de dalt de la palestra, tio, allà com la toga.
Bueno, un moment. Parlant de... Escolta una cosa. Parlant de senadors romans, ¿vale? Parlant de senadors romans, tinc una proposta a Mossegui que no pot esperar. I com que no pot esperar, doncs no ens esperem, ¿vale? Un llibre que t'agradarà. Un segon que busco, que cargo l'Audible i et dic com es diu el llibre. El llibre aquest és un llibre del segle XIX que estic escoltant ara i que és una xulada. Em va venir recomanat per el senyor Marc Andreessen, vale? en el podcast, no sé si va ser l'Ex Freeman, bastant interessant, bastant radical tot el que diu, però no es pot negar que no és interessant. I l'Andreessen parla d'un llibre d'un senyor que es diu Numa Deni Fustel de Conlanges, que té nom de postre en un restaurant francès, però en realitat és un senyor, un historiador del segle XIX, especialista, que bàsicament sembla que hagi memoritzat i que tingui al cap tota la literatura, doncs, de l'època dels romans i dels grecs, i fa una anàlisi, doncs, no dels grecs i dels romans, que també, sinó que fa una inferència...
M'has passat a l'enllaç...
Te l'envio ara, es diu The Ancient City, està en el domini públic, és The Ancient City, a study on the religion, laws and institutions of the ancient Greece and Rome.
Bueno, és del segle XIX, penseu que els títols seran així.
Jo estic llegint, estic escoltant una traducció de l'anglès, però segur que a domini públic hi ha una traducció al català, i si no, li demaneu a DeepSeek i us fa la traducció al DeepSeek. O sigui, això no hi ha cap problema. Però és molt interessant perquè el que fa és analitza, primer de tot identifiques, dir, escolta, els senyors aquests, els grecs, els romans, que nosaltres quan ens els mirem com si fóssim nosaltres, és a dir, nosaltres en aquella època doncs, amb sandàlies i una túnica i sense calçotets, és a dir, no ho enteneu, aquests senyors són gent completament diferent de nosaltres, amb uns valors, amb unes coses completament diferents de nosaltres i no podem tirar endarrere. Però ells el que fan és ell es dedica a analitzar els pobles anteriors, els pobles anteriors, els pobles indoeuropeus, analitzant, diguéssim, els deixos culturals que els hi venen de les religions anteriors. De la mateixa manera, no es podria explicar el nostre comportament, diguéssim, com a pastafarians que creiem en el Flying Spaghetti Monster sense entendre que venim d'una cultura judeocristiana i celebrem el Nadal i tenim coses com la culpa i ens sembla malament que la gent guanyi diners i aquest tipus de coses. Els romans també tenen aquestes coses, per exemple, molt interessants, doncs, com el ritual actual, que encara existeix una mica carca, doncs, que el nuvi entri a la núvia amb braços a casa, i és un ritual que ve dels indoeuropeus. O sigui, ja no dels romans o dels grecs, sinó dels d'abans. Llavors és molt, 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 molt interessant, molt xulo, i a més està molt bé perquè així no has de llegir les notícies ni saber res del que està passant al món.
Ja robaven a les... Recorda que anaven als pobles, robaven a les sabines, les posaven damunt del llom del cavall i marxaven corrents, que és la versió prèvia a agafar la núvia i portar-la dintre de casa.
No, però en aquest cas és interessant com els pobles indoeuropeus, el ritual del matrimoni, hi havia com una escenificació del segrest.
Sí, home, i tant.
No, o sigui, el segrest era ritual, hi havia un segrest ritual i es feia també en el cas dels romans, però es feia als indoeuropeus. Però per què? Perquè anteriorment el matrimoni es feia com a un segrest, però que estava com ben vist, perquè bàsicament al final...
Bueno, era un segrest
cerimonial. Si tu no vas...
Era un segrest cerimonial. Vale?
No, però compta una cosa. La idea és, si tu en una època tribal, on tots són tribus, els nois no van a segrestar en les noies de la tribu del costat...
Hi ha un problema d'endogàmia.
S'han d'emportar les seves germanes o cosines.
No, que hi ha un problema
d'endogàmia. I això no funciona.
No funciona.
Amb la qual cosa, el segrest hi és. Coses molt interessants. Molt interessants. Així no heu de sentir les notícies, ni llegir les notícies, ni escoltar en Basté, res de res. Sereu molt més feliços pensant en l'imperi romà, en els indoeuropeus, aquestes coses.
Vale. Perquè... Un moment. Sí, acaba.
I ara podem posar una falca perquè...
Sí, anem a posar una falca. Abans de posar la falca, deixa'm que saludi en Rafael Jesús, que ens està veient en el directe de YouTube.
Hola, Rafael!
Que maco. Ara venim, no? Marxeu.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Ja estem aquí. Bueno, unes falques acaben amb massa temps pel mig.
Sí, aquestes falcos interruptus. Falcos interruptus. Jo estava aquí amb el bailoteo, aquí, home, així, a tope. Superguai.
Tira, que saludo el Rafael Jesús. Tira.
Bueno, llavors, hem de comentar també que tenim una crida als fabricants que fabriquin cervesa sense alcohol, que si volen patrocinar Mossega la Poma, jo sempre me'n foto una durant el programa, com que sortim a YouTube, doncs potser volen agafar i subvencionar en birra.
Aigua de l'aixeta.
Aigua de l'aixeta d'Olot. Però tu on estàs? El que hauries de fer... No.
És aigua volcànica, eh? Aigua volcànica.
Deixa't estar. A veure, Tomàs, estant on estàs, vivint on estàs, tu agafes, te'n vas cap a... Passes per davant de la porta del club de natació
Olot,
atreveixes el fluvià pel pont i a 100-150 metres tens la Font de les Tries.
La Font de les Tries, sí, que és una aigua
amb
molt
la millor aigua que et puguis tirar. Llavors agafes com la gent d'Olot, que jo recordo quan era petit anaven tots amb els bidons.
Mira, ara no es fa tant, però encara he vist gent que ve amb aigua de la font. Sí, és una font de diferents... té diversos canyos i...
Sí, és una font ampla i gran i lloc fantàstic per anar a fer un pícnic o el que sigui. Uh-huh. Sí, superbé. Sí.
Bueno,
doncs, Doncs, a part de doncs, que la Font de les Tries ens faci publicitat de mossegar el poma. Bueno, a veure, escolta una cosa, abans, llavors, la part interessant, ja comentava, quan vam fer el programa passat, és a dir, que a mi el que em sorprenia sobretot era la part aquesta d'optimització, que llegint més coses, o sigui, els tios de DeepSeek el que han fet és que s'han programat tota la part d'entrenament i d'execució, se l'han programat no amb CUDA, que CUDA és el... Per CUDA és tota una pila de llibreries que l'empresa NVIDIA ha posat que munta sobre de les seves GPUs. És a dir, que si tu has de programar, doncs això és algoritme, és a dir, si tu ara a l'any 1900, al 2013, tens que agafar, te'n recordes que l'Urinieto deia que l'NVIDIA li havia regalat una Tegra o una cosa així, doncs en aquell moment, si tu volies programar un allò, havies de posar-te a programar a baix nivell. Vale? Però llavors, el que se'n dona en compte els d'NVIDIA és doncs, que les seves GPUs, primer de tot, doncs, són més útils si et dona una llibreria, un conjunt de llibreries per fer les coses que sempre es fan quan s'està treballant en machine learning i en deep reinforced learning i tot aquest tipus de coses, i et donen tot un stack que tu crides si no t'has de programar les coses. D'això per això ara els desenvolupadors d'IA normalment no programem en C++, sinó que programem directament en Python, perquè ja tens totes les llibreries que criden a baix nivell a les GPUs de CUDA. I, per altra banda, a més, també el que està fent el senyor NVIDIA és un lock-in, per si tu ets un desenvolupador que s'ha desenvolupat a sobre de CUDA, no et pots comprar una GPU d'AMD perquè no tens la pila de CUDA, amb la qual cosa t'hauràs de programar moltes coses. El problema que hi ha és que CUDA, com dèiem l'altre dia també per Twitter, és molt complicat instal·lar, especialment en Linux. En Windows te la pots instal·lar bé, però en Linux és un puto infern. O sigui, és un matí de feina fer la instal·lació del puto CUDA dels collons. Però el problema està que, clar, que si tu vols optimitzar realment les GPUs, si en tens moltes, doncs hi ha una capa inferior, diguéssim que seria l'equivalent a l'ensamblador, que es diu PPX, que es munta sobre de les GPUs d'NVIDIA, i és el que els xinos aquests s'han dedicat a agafar i a programar-s'ho a baix nivell. I per això és un dels molts motius de l'optimització. I llavors, clar, hi ha números que és el que quan es van fer públics aquests números, que es van fer públics després del programa, ens en vam donar compte després del programa, és el cost d'entrenament de l'R1. El cost d'entrenament de l'R1 són 5 milions de dòlars. Llavors, clar, quan estem parlant, diguéssim, que entrenar un model d'aquest tipus frontera estem entre 500 i 1.000 milions de dòlars, t'apareixen els xinos i és una miqueta com el xino aquell de la sèrie Silicon Valley, no? El xino de la sèrie Silicon Valley que ha sortit en els memes tota la setmana. Però, clar, et diuen, ei, els model d'aquest val 500 milions de dòlars i surt el xino amb el cigarro i diu, no, això ho fotem amb 5 milions de dòlars i amb això ja el tenim entrenat. I això és el que ha passat. I això... Clar, quan ja, després del programa sabem tot això, és quan salta en Raül el dilluns al dematí, abans de cobrir una mica, un rato abans de cobrir la borsa als Estats Units, i diu, oh, no estic d'acord amb això que en Marc diu que el guanyador és NVIDIA. I evidentment, doncs, hi ha un daltabaix. De fet, crec que ha sigut un rècord de la baixada de valor més gran d'un valor a la borsa, vale? D'NVIDIA. Amb el rebot encara està pujant un 100% respecte de l'any passat, eh? Però sí que hi ha hagut una davallada molt gran, però jo em segueixo mantenint que malgrat la reacció histèrica dels especuladors / inversors que estan jugant en aquest tipus de coses, doncs NVIDIA acabarà guanyant a la llarga i us explicaré i t'explico per què.
Mentre ho mires, dues coses. Una, diu el Rafael Jesús, diu, tal com tens la càmera, Ludo, la guitarra que tens darrere teu sembra un ukelele elèctric. Sí. Ho dic per... És guapa la pintura, eh?
La Marta, la fem a germana.
Molt xula.
És un fènix. És un fènix, és una ave fènix.
Molt guapa. L'altra cosa que anava a dir, jo quan no tenia ni puta idea, però quan vau estar comentant això, vaig dir, hòstia, que fràgil tot, no? Que fràgil... en el sentit de com es va especular perquè Nvidia pugés molt, potser més...
La pujada, que... la pujada que porta, ser. O sigui, hi ha segurament una sobrevaloració.
Però també fragilitat per fer-la caure tant amb l'aparició de DeepSeek sense tenir en compte el que ara explicaràs, que és la visió més a llarg.
Bueno, a veure, i deixant de banda que en Raül en aquest cas va ser molt hàbil per dir que hi hauria aquesta reacció en la borsa, tot i que ja s'estava tot el cap de setmana, va estar bullint, i ja ho deien molts podcasts, i ja estava bullint, i a Reddit ja estaven preparant-se per la d'això, i algunes ballenes doncs ja estaven preparant, fent els seus puts i les seves coses.
Que sapigueu que hi ha gent que guanya molts diners
fent shorts.
Apostant shorts, o sigui, a la baixa de les accions. Eh? I aquí sí. Segur que hi ha hagut gent que ha guanyat pasta, però vamos.
Pasta gansíssima, pasta gansíssima i balenes que es mouen al mercat i fan unes coses una mica divertides. Però deixant de banda això, a mi m'agradaria que anéssim al segle XIX, eh?
Allò... Amb aquests noms llargs dels llibres.
Amb aquests llibres, però en aquest cas una cosa que se'n diu la paradoxa de Jevons. El senyor Jevons, o Jevons, vale? El senyor Jevons és un... És un economista del segle XIX.
I es escriu en veu o en veu baixa?
En veu baixa, en veu baixa. Jevons, com, Jevons. Doncs el senyor Jevons és un economista anglès del segle XIX que va observar que va passar una cosa molt interessant amb el carbó durant el segle XIX. El carbó, fins a principis del segle XIX, s'extreu de manera manual. Bueno, evidentment, manual, entren senyors amb un pic i una pala i van fent en plan Minecraft, van entrar allà dintre, però van extraient. I pràcticament, diguéssim, és un producte molt costós. El moment que t'has acabat, diguéssim, els jaciments que estan a l'aire lliure, doncs tindre que començar a fotre mines a sota terra és més complicat. Amb la revolució industrial i es combinen una sèrie de tecnologies. Primer, podem tenir bigues de ferro, amb la qual podem començar a fer diferents tipus d'apuntalaments, tenim millors materials per fabricar els pics i fer totes les màquines, diguéssim, per poder fer extracció, podem fer extraccions amb dinamita i també, sobretot molt important, podem utilitzar màquines de vapor per moure vacunetes a dintre de les mines o fer ascensors. Aquells ascensors que baixaven els miners a les galeries, tu obres fas un túnel vertical, arribes a la profunditat en la que es troba la veta que toca, de l'agulla o del carbó que sigui, i els baixes els miners allà dintre, i els tens els miners aquells galesos, aquells miners irlandesos, amb aquelles pel·lícules que sonava la sirena i estaven allà dintre, es morien no sé quants, i fotien els nens petits.
A Gales, això passa... De fet, ja, si teniu oportunitat de llegir literatura de Wales, de Gales, de com patia la gent quan treballava a les mines, mireu-vos-ho, és espectacular.
Bueno, i a veure, també aquí a Catalunya, eh? O sigui,
sí. A Saldes.
Una del Berguedà, però,
a Saldes, però... sí. Les mines de Saldes o les mines de...
Les que hi ha a sobre Guardiola de Berguedà.
O les que hi ha damunt de Guardiola, sí.
Exacte, sí. Ni aquí a Catalunya també n'hem tingut, o a Cardona, saps que a Cardona hem de Sal. Però bueno, que la mineria de cop i volta es torna, s'industrialitza, comences a aplicar tècniques industrials per l'extracció, amb la qual hi ha una productivitat molt més alta en l'extracció d'aquests materials. Llavors, clar, el que diu, escolta, de cop i volta podem extreure per costos equivalents, i esforços equivalents, podem treure una quantitat de carbó molt més alta, amb la qual cosa, diguéssim, som molt més productius extraient carbó. Què és el que passa? El preu del carbó hauria de desplomar-se de manera massiva. El preu del carbó s'hauria de desplomar de manera massiva i passa tot el contrari. El contrari,
no va passar pas perquè...
La disponibilitat del carbó el que fa és que hi hagi molta més demanda. Es fabriquin molts més trens, es fabriquin moltes més màquines de vapor i fotem carbó. De fet, fins a finals del segle XIX, quan hi ha aquella mortalitat tremenda a Londres, doncs perquè es combinen uns quants dies, molts dies d'inversió tèrmica i es munta aquell smog, que comença a morir gent a punta pala, llavors es prohibeix el carbó dintre la ciutat i es canvia per gas natural i tot aquest tipus de coses. Però, per exemple, jo quan vaig anar a Wolverhampton, que és el lloc més lleig del planeta, a Wolverhampton encara veus les parets de les cases, d'aquelles parets fetes de totxo vermell de la revolució industrial, encara amb la merda que segurament porten des del segle XIX de fum de carbó. Doncs clar, imagina't, això s'ho respirava la gent de dintre de Londres. Però clar, la disponibilitat, la industrialització, la baixada de preu d'aquest producte, el preu no s'arriba a desplomar, arriba a un punt d'equilibri i la demanda segueix augmentant i continua havent-hi demanda de carbó, no perquè ens quedem sense carbó, continua havent-hi carbó, sinó perquè apareixen unes tecnologies molt més eficients i molt més netes, com són el petroli, el gas natural i l'electricitat, que substitueixen...
En relació al carbó.
Ordres de magnitud. Ordres de magnitud. O sigui, tu mires el que fa un carbó, o el que fa una central de carbó o una central de cicle combinat i és una altra història. Vale? Tu veus fotos de la vall de Cercs dels anys 80 i semblen fotos en blanc i negre i són fotos en color perquè la pluja àcida ho cremava tot i tot el bosc aquell, tots els pins i tots els arbres es veien morts com si hi hagués hagut un incendi, simplement era que hi havia una central de carbó allà fotuda, no? És la que em ve més a la ment. Però llavors, el cicle combinat és... El gas és molt, molt més net que el carbó. Llavors, es passa doncs, cap al carbó, cap al gas, cap al petroli, que són molt més energètics, molt més nets, i per tant, doncs, deixem d'utilitzar carbó. I com deien, no es va acabar l'edat de pedra perquè ens quedéssim sense pedres, no? Però, en qualsevol cas, l'abundància de carbó no va causar que hi hagués una davallada tremenda del preu del carbó, sinó que l'augment de la demanda va ser massiu. I en aquest cas, el que ens trobem és això. És a dir, ara fa un parell d'anys, quan va sortir el ChatGPT, els analistes deien és que no podem muntar, no pot haver-hi un Google d'intel·ligència artificial. Per què? Perquè els costos d'una query de cap a ChatGPT són de l'ordre de cèntims o de 10 cèntims per query. Quan estem parlant de l'ordre de 10 cèntims per query, que això ja s'ha anat baixant de manera natural, doncs impedeixen doncs, acostar-nos als costos doncs, que té fer una query amb un Google. Però clar, si de cop i volta, entre que ja porten baixant els costos per query, ordres de magnitud, de cop i volta els dividim per cent, de cop i volta el cost d'utilitzar aquests models és ridícul. Amb la qual el cost d'oportunitat de digitalitzar coses o d'aprofitar aquesta intel·ligència o aplicar-la, encara que sí casualment, encara per si les mosques ens donen algú bo, és bestial, la temptació és bestial, amb la qual cosa, a llarg plaç, això no vol dir que tindrem necessitat de menys GPUs, perquè fa falta menys GPUs per fer aquests entrenaments o moure aquests models, sinó que tindrem a un preu més baix, tindrem més demanda de GPUs. Clar, això és el que passarà. Si això beneficia les accions d'NVIDIA o no, o si els mosseguis heu de comprar accions d'NVIDIA o no, això no ho sé, perquè jo no sóc assessor d'inversor ni tinc raó sempre com en Raül. Però el que sí que sé és que el que ja fa més de 2 anys que estic dient és dir que això ve per quedar-se i ho farem servir ad nauseam. Ad nauseam.
M'ha cridat... És curiós... És supercuriós les coses que passen darrerament i només que estiguis una mica que siguis una mica d'espera o una mica crític, veus que hi ha com patrons que es van repetint, no? Passa allò de DeepSeek la setmana passada, té la implicació que hem vist amb les accions d'NVIDIA i d'altres empreses.
La implicació més grossa te l'explicaré després, però bueno, continuo.
No, ho dic perquè de cop i volta molts... I a més és que sembla que tothom es posi d'acord a parlar de lo mateix, vale? I això vol dir que a darrere hi ha una campanya orquestrada, però segur. Que si DeepSeek no parla de Tiananmen, que si DeepSeek no critica el govern xinès, que si hi ha un forat de seguretat que te cagues i te les peles, que si agafa les nostres dades i les comparteix com si la resta no ho fessin, vale? Que s'ha entrenat amb dades amb copyright com si la resta no ho fessin. En fi, hi ha coses que són tan cridaneres, Marc, que és flipant, tio. És superflipant.
Jo m'he trobat amb molta censura, exactament igual que la que... A ChatGPT.
Sí,
moltíssima censura. Demanar-li coses i, hòstia, no, ara m'ha censurat. I es para, es queda clavat. Es queda clavat, perquè el que fan és que no és que censurin el ChatGPT, sinó que el model de ChatGPT, sinó que el que tenen és que tenen un segon model més petit entrenat com a sensor. Tens un model sensor. I llavors veus que un està parlant i de cop i volta entra el model sensor i xxt, calla, pum, xxt, i et tanquen. Sí. Això és...
En el fons, això surt fora del que és l'àmbit de parlar avui d'aquest programa, eh? Però em dona la sensació de que el món el que s'està convertint una mica en una llar d'infants. O sigui, s'està com... ens estem atontant, no? Estan com...
Vols dir que en el futur tots serem gilipolles?
Una mica
perquè
això,
no sé sí. Qui ho va dient pel món, això, eh? És dir...
Escolta'm, vols que parlem d'aquests arguments en una segona part? Perquè necessito... tinc una cosa que dir a la part de...
M'estàs dient que vols posar una falca?
T'estic dient que vull posar una
falca. Doncs posa una falca. Jo no em negaré que posis una falca.
Però abans de posar una falca, perdoneu, que us estic deixant tota l'estona amb un bàner, que ara l'oculto.
Canvies el bàner, canvia el bàner, posa alguna cosa.
Va, sí. Ara posaré aquest bàner d'aquesta vale. Meixeta, vinga. Ara venim. No sé si venim o no venim. No, no venim. Ara sí.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Ja ho tenim, molt això?
Bé. Sí, mira... He estat fent números, perquè aquí tothom hi-hi, ha-ha, dic sí, oh, la intel·ligència artificial, però qui vigila les pastes de mossega la poma, eh? Qui
el està senyor Tomàs!
Això mateix. Bueno, he estat fent números. Aleshores, ja sabeu que hem tingut problemes amb SiteGround, que ara estem fent servir la versió gratuïta de StreamYard per enregistrar com a estudi virtual. No és la millor solució perquè no tenim còpies. És a dir, si es perd aquest directe, es perd la gravació del programa, ¿vale? Què passa que anar...
Aquí, o sigui, som com els legionarios. Som els novios de la muerte, tu.
Els novios de la muerte. Bueno, total, que si volem donar el problema de StreamYard, que està molt bé, que és una solució que funciona molt bé... És que
Perdó un momentet. Legionarios com els de la cabra, eh? No els de Cristo Rey.
No. Mira. Bueno, si anem a la versió superior, la primera versió de pagament de StreamYard és molt cara. La veritat és que val molt diners. És més car que Riverside.
No, val una pasta. Dóna-me-les a mi, ja monto jo alguna cosa aquí.
Sí. Bueno, total, que aprofitant que la Xeta ha tingut a bé crear una forma de mecenatge específic, unes campanyes, ¿vale? Que a més... per promocionar-les. Sabeu que tota aquella donació que feu com a mecenes de Mossega la Poma via la Xeta, òbviament, es queda un molt petit percentatge per automanteniment, ¿vale? per mantenir la seva infraestructura. En aquest cas, d'aquestes campanyes puntuals, de moment ha decidit que no es quedarà res. És a dir, que allò que vosaltres ingresseu a la campanya puntual anirà directament al creador de contingut. ¿Vale? I nosaltres acabem de crear una campanya perquè és que si no... Sí, Tenim pasta, sí. Tenim pasta per poder pagar tranquil·lament la subscripció anual a l'estudi virtual de StreamYard? No, perquè ens quedem descapitalitzats. ¿Vale? I per evitar-ho, hem creat aquesta campanya puntual especial per finançar aquesta subscripció.
Japajo damunt un euro pel Ferrari.
Recordeu que aquesta primera versió de pagament de StreamYard ens permet enregistrar en remot, emetre per streaming a YouTube i altres plataformes en Full HD, no amb la versió ara que no és Full HD.
I no es veurà l'ànec.
No es veurà l'ànec. Conservarà els vídeos i àudios de l'enregistrament.
Les falques sonaran millor.
Tot, sí, podrem fer coses que ara mateix no...
Podrem
no
ballar mentre sona en pantalla mentre sona la falca.
Sí, a més podrem tenir com diferents modalitats d'estudi. Ara el tenim a l'estudi per mossegar la poma, però podríem tenir un estudi per minuts mosseguis.
Un de altre... la ràdio, un així que es vegin tot de ràdios així fetes caldo i apilades amb soldadors i coses.
Exacte, vale. Bueno, vull dir que hi ha diferents solucions. Vale, doncs per fer això tenim una campanya que no té temps, no ens hem posat un llindar de temps, però sí que ens hem posat un llindar econòmic, que són aquests 500 euros, un 480 i escaig.
Això vol dir que en Tomàs, fins que no tinguem aquests quartos, cada setmana donarà pel sac? O sigui, penseu tot que això és sèrio, eh? I el tio ho fotrà, o sigui, poca broma.
Sí, perquè Déu em va, no em va dotar amb intel·ligència, però em va dotar amb constància.
Constància. Vull dir que... Sí. Que hi ha,
bueno, és allò, en fi.
10% inspiration, 90% transpiration.
Això és una cosa que volia dir. L'altra cosa que volia comentar, jo crec que això és una mica seriós. O sigui, no hi ha hagut ni un sol mecenes de la Xeta que per circumstàncies hagi deixat la subscripció, que ens pot passar a tots, tots ho fem, ho he comentat moltes vegades, que no enviï un correu donant explicacions que no cal, que no caldria, o sigui, no les doneu.
Però s'agreix, sí. S'agreix.
Sí, però ara vaig. El que em sorprèn és que tingueu les ganes d'explicar-ho, de dir, escolta, nois, fins aquí he pogut això, perquè en circumstàncies...
Som de la família,
exacte.
Tomàs.
Sí, és que és tan evident que és com si fóssim de la família i això té un no sé, a mi m'emociona, o sigui, és que no puc dir-ho d'una altra manera.
Està
molt bé. Vale, vinga, va, anem a la segona part.
Anem, jo et volia explicar dues coses. Una, podem explicar... jo vull explicar dues coses. Una és, vull parlar de la senyora von der Leyen, vale? Úrsula von der Leyen, que com tu saps és la presidenta de la Comissió Europea, i també us vull explicar què és destilar en el món de la informàtica. Vale? Perquè és com la paraula de la setmana. Vale? Sí? I ets Tomàs?
Sí, estic apuntant el que estàs dient perquè com no apunta res al guió, ho tinc que fer.
On vols que comenci? Per el destilat o per la senyora?
No, parla de la von der Leyen i així la traiem.
Perquè aquest és un dels efectes ja que ja no podíem perveure. O sigui, no sé si l'heu vist. Hi ha un mim que és el típic mim dels tres dracs. És un dibuix, és com una vinyeta en el que es veuen tres dracs, un que està així ensenyant les dents, un altre que posa una cara sèria i un altre que posa una cara que enyuixi amb dos ulls i la llengua fora, així com si fos una mica tot tonto del cul, no? I llavors hi havia un mim aquesta setmana que ja estava amb un era Estats Units, posava el logo del ChatGPT, el logo de Google, el logo de Meta i de XAI, llavors et ficava un altre, el del mig, el bandera, Xina. I et ficava el DeepSeek, i et ficava el Qwen, el QWEN, que sempre que es parla del model Qwen no es pot haver de dir Jedi Qwen! Però bueno, això és un altre tema. A part del Tedash Qwen, doncs Xina té el DeepSeek i la Unió Europea tens el drac que fot la cara de tonto i t'ensenya el collons de tap amb l'anella aquesta perquè no es caigui el tap, que és la gran innovació de 2024 d'Europa, no?
Cri, no, o l'ampolla buida, sí.
No, perquè és una puta merda de tap perquè costa de tornar a tapar, perquè no té prou rosca.
He vist el mateix meme, però l'únic que ensenya la Unió Europea és la bandera de la Unió Europea.
Perquè ja tenim el tap, ara tenim el tap, escolta, alguna cosa. Que bueno, aquí, bueno, tenim lo del tap, que està molt bé tot això, és i va, fantàstic. També en un moment determinat a les llaunes, ja en els anys 90 es va fer que abans les llaunes, l'anella les tiraves i algú va inventar això, és que fas així i entra tota la merda cap a dintre. Si està, l'ampolla, la llauna està bruta, entra la merda a dins, però escolta, no passa res, tu. Total, aquí.
No, perquè ara és curiós, ara comença a popularitzar entre els matrimonis que tenen nens petits. A les llars d'infants hi ha un espai perquè surten a fora al pati, posen aigua, fan allà una enfangada que t'hi cagues i els nens es tiren contra el fang perquè segur que això immunitza. Que això ja ho sabíem. Això ja sabíem de petits perquè sempre ens menjàvem la sorra i menjàvem 50
mil. Bueno, això és perquè els pares estan culpables perquè quan anaven, quan eren la criatura molt petit i estaven sense dormir, van anar a alguna botiga d'aquestes de coses per bebès i els van vendre la puta esterilitzadora de biberons i clar, dius que pobre nena li vam esterilitzar el biberon i no en va tenir prou porqueria i s'ha de tirar pel fang. Un nen es tira tot el dia llepant a terra, no fa falta que es tiri pel fang, no fa falta. No. Llepa a terra tot el dia i esnifa les teves sabates i el que faci falta, no pateixis, ja tenen prou virus i prou merdes. Bueno, tornant a això, és a dir, doncs, clar, què passa? Pues que de cop i volta hi ha un moviment, o sigui, això ja és el rebot del rebot. El rebot és el de l'Nvidia. L'Nvidia cau 400.000 milions de dòlars i dius, hòstia, què ha passat aquí? D'això, és clar, una empresa que havia arribat a valer el trilió de dòlars, pues, cau 200.000 milions, i dius, 400.000 milions, i hòstia, ha caigut molt, i no sé quantos, i tothom està, els xinos han fet això. També és dir, escolta, els xinos han fet això amb 4 milions de dòlars, a l'OPC tenim un puto mare nostre, en podem fer un també. Per què no fem un mare? Una cosa d'aquesta és l'OPC. No podem, no ens deixen. No ens deixen perquè a veure, recordem, o sigui, és dir, la llei de la propietat privada ve dels romans i dels indoeuropeus, els innovacions romans, propietat privada, fantàstic, tens tota la jurisprudència dels romans, el comerç internacional, la llei de la Commonwealth dels anglesos, que té més de 100 anys, fantàstic. En 18 anys des de la
recordem històricament, la Commonwealth neix perquè una mena de contrapoder a la monarquia va agafar el rei i li va tallar el cap. I van dir, bueno, ara creem una mena de república anglesa.
Bé, fem una cosa estranya. I
els països o els territoris que formen part es diran Commonwealth. Vale?
Bueno, ja li van obligar el rei d'Anglaterra en segle XI a firmar la carta magna, amb la qual cosa, aquestes innovacions als anglesos sempre han anat molt bé. Però llavors, fixem-vos, la GDPR, si tenim en compte que la web neix el 91 i s'aprova la GDPR el 2018, doncs, collons, doncs vas tenir gairebé els teus 25 anys tranquil·lament per pensar-te la llei, no? I vam fer-ho de les galetes, que tothom tingués que acceptar les galetes i aquest tipus de coses, i quan vas al dentista has de firmar aquests papers i tot això. Tot el rato...
A veure, és molt curiós, perquè si bé per una banda està bé que hi hagi una certa regulació i una certa...
Està molt bé la GDPR.
Sí, el que passa que últimament...
No ens equivoquem, la GDPR està molt bé. Dir, jo l'altre dia que... estava... Perdona-me, estava signant però... un... Digues, perdona.
No, el que em queixo moltes vegades és que a l'hora de fer-ho pràctic, a l'hora de portar-ho al terreny de l'usuari, és supercomplexa, enfarragós... és una merda, tio, perquè és que només són... Hi ha alguna mena de disciplina que sigui com fer bones lleis i aplicar-les correctament, perquè és que si no, el seu desplegament, tio, a vegades... Jo, mira, avui he desconnectat, és una desconnexió temporal perquè tenim problemes amb el servidor, el plugin de WordPress que gestiona el tema de
no l'hauries ni de tenir, perquè no estem donant diners i no estem utilitzant cap mena de dades. O sigui, no l'hauries de tenir, aquest plugin. Però, mira, jo ahir vaig agafar i he canviat una utilitat d'aquestes de casa, un servei d'utilitats, a una empresa. L'empresa no és una empresa estimada ni entranyable, però tenia la millor oferta, ben atent. Aquesta empresa no estimada ni entranyable, ni molt menys. Però... per la GDPR estan obligats a que, bueno, em fan signar el contracte, això per veu, em diuen, ¿está usted de acuerdo en que le demos por el culo y usemos sus datos para limpiarnos? I dius, no. I dius, vale, pues no. ¿Y está usted de acuerdo que usemos tus datos para coger y darse a nuestros amigos y que le vendan a ustedes mierdas que no ha pedido? Dios, no. ¿Y está usted de acuerdo en que le llamemos para cosas que no tienen que ver con este contrato? Dios, no. Dios, vale, pues no. Pues no, això està molt bé, però van estar 25 anys per fer-ho.
La GDPR va ser un part llarguíssim.
Part llarguíssim perquè era molt complicat, però quan ho vam fer ja sabíem que era el comerç electrònic, ja sabíem moltíssimes coses, i es va posar en marxa i és un referent a tot el món. I els Estats Units l'estan copiant,
L'estan copiant
com el
per
Mr.
Estats.
Bean en l'examen aquell del Mr.
Sí,
Bean.
Sí, l'estan copiant per estats. Per
cert, Califòrnia van començar a Califòrnia.
Una proposta, parèntesis, com avui no tindrem propostes, les anem fent així on the go.
On the go.
A YouTube hi ha entrevistes o retalls, entrevistes curtes que li van fer al Mr. Bean, a l'actor, a la BBC, que són...
Són joies.
Són joies, perquè a darrere d'aquest personatge, d'aquest actor, hi ha un home extremadament irònic i intel·ligent. Molt subtil i molt intel·ligent.
És que no és en Mr. Bean, és el Rowan Atkinson.
És un no, ja no dic un actoràs, és que és un ser de llum, és bestial.
Però, a veure, tu pensa una cosa, l'episodi del Mr. Bean en el que agafa i condueix el Mini de assentat en una butaca en la vaca del cotxe, ho està fent de veritat, eh? O sigui, ell és un expert automobilista, competeix...
Sí, li agrada molt els cotxes. Jo el que recordo molt i que sempre que el veig, l'he vist mil vegades i la 1001, encara amb Rick igual que el primer dia, és el de la reina, el cop de cap a la reina. Bueno, i mil anècdotes.
Ell l'ha trobada en la reina, ell és cavaller.
Però és que escoltar-lo en una entrevista que barreja la seva intel·ligència amb gags és bestial.
És com qualsevol entrevista que li fotin en els del món, en els Python, igual, o que en els de Monty Python, o les entrevistes que li foten en el
Però jo crec que aquests actors, sí, el Stephen Fry, però aquests
Stephen
actors,
Fry, que és la veu del Pocoyo, poca broma.
Però aquests actors que destaquen en solitari, saps, aquests actors que no formen part d'un grup, sinó que són en solitari, que és, jo crec que encara és més complicat perquè has de defensar el teu paper, el teu rol, i alhora has de ser... Sí, no sé, jo penso que té molt de valor.
Bueno, no tinc clar. Per mi sóc més de Monty Python, perquè tots els de Monty Python per separat són genis, però quan s'ajunten,
és un tema a banda, sí, perquè a més la mala llet es retroalimenta d'una altra.
Exacte, i es provoquen, i a veure qui la diu més grossa, hi ha, per exemple, dels Python hi ha un que està mort, i més es va morir relativament aviat, i el van retransmetre al funeral, vale? I van començar a dir fuck. Diu, crec que és la primera vegada que sí. S'ha dit fuck en un funeral. Podem dir fuck. I després diu, I want to say fuck en un funeral de televisió. Hòstia, fuck. Aquest. Molt bo. De dir, molt coherent, de dir vale, fantàstic. Bueno, per què estàvem parlant dels Monty Python?
No sé.
Ah, sí, perquè, exacte, perquè ens estàvem parlant de la GDPR. Això anem desapilant temes. La GDPR, vale? Hem acabat els Monty Python, el funeral d'aquell. Llavors, què passa? Dius, 25 anys per treure la GDPR, vale? 100 i pico anys per treure la Llei de Comerç Internacional de la Commonwealth, i tens 2.000 anys de la propietat privada. Fantàstic. Surt ChatGPT i la Unió Europea agafen, apreten el cul i foten l'accelerador a tope per aprovar una directiva d'intel·ligència artificial. Que si te la llegeixes, que me l'he llegit. Vale? La definició d'intel·ligència artificial que donen no és coherent amb si mateixa. Vale? O sigui, amb la qual cosa, què passa? Que com que no és coherent amb si mateixa, ningú sap ben bé què té que fotre. O sigui, és una mala...
Per què corre tant? O sigui,
és
normalment quan...
apressurada, perquè tocava fer-ho de cara a la galeria, de cara al postureig, amb milers de pundits i d'experts i de comentaristes i de periodistes a tota la Unió Europea parlant en a totes les taules rodones sobre ètica de la intel·ligència artificial explicant tonteries. I dono classes d'intel·ligència artificial, d'ètica de la intel·ligència artificial. I s'expliquen autèntiques xorrades.
Ja.
És a dir, no, ens l'hem agafat amb paper de fumar. I ja n'hi ha prou de parlar del HAL 2000 i de parlar del Terminator i de parlar del Frankenstein. Estem parlant d'eines. Estem parlant d'eines, tecnologies molt específiques que funcionen d'una manera, que s'apliquen d'una manera. I en comptes de parlar de Terminator, comencem a parlar i a mirar les coses específiques. I no fa falta aprovar una llei de la intel·ligència artificial. El que fa falta és aplicar les lleis que ja existeixen. En la privacitat, en la protecció de dades i a totes les altres coses que no s'apliquen correctament. Però no, hem de fotre una llei de xonses i els taps que no es treu, que no es tiren a terra. Doncs què passa?
Això,
doncs que
avui... és molt criticat, sí.
Avui surt
l'Úrsula.
Però què passa? Avui surt l'Úrsula. Després, i tots traiem pires, que nosaltres som els únics que salvarem l'univers perquè la intel·ligència artificial nosaltres la farem nosaltres. No estem fotent res. No estem fotent res, perquè no es pot fer res, perquè certs productes no es poden llançar a Europa. Que quan diuen, han tret alguna cosa, tinc que agafar-me la VPN per descarregar-me-la, perquè no me la puc descarregar d'Europa. Doncs avui surt la senyora Úrsula i agafa i fot un discurs superguai amb el seu blazer de color corall i diu que hi ha un problema, és que només un 13,5% de les empreses d'Europa fan servir intel·ligència artificial i a sobre no ens l'hem fet nosaltres perquè els de Mistral ja, pobrets, pana, ja no se'n sent a parlar gaire d'ells, pobrissó, pobrissons, i a sobre els hem tret una intel·ligència artificial educativa aquí a França que l'hem tingut que tancar al cap de 20 minuts perquè fotia el ridícul. I resulta que només fem això, i el que farem és que, com que tot això, obrirem una iniciativa fantàstica europea per fer la intel·ligència artificial aplicada. Aplicada perquè no la podrem inventar, perquè no ens hem deixat inventar-la. Aneu a prendre pel cul! Amb bicicleta, sense sillín. Estem fotent l'imbècil, senyalitzant la virtut. Vale? I com que ara aquesta senyora ha canviat el discurs, tots els púndits que han estat parlant de Terminator i de Mary Shelley del Frankenstein i del HAL 8000 hauran de canviar el discurs. Ja sabem qui són.
No et sembla que aquesta setmana han hagut canvis en el sentit, clar, això, en el sentit, diguéssim, de parlar d'inversions, que no se n'ha parlat gaire. Vale? Aquesta setmana en Partal feia una de les seves pissarretes explicant, basant en la llei de Moore i aplicat una mica a la intel·ligència artificial, al que hi ha darrere, al substrat que hi ha darrere, les dues velocitats. No? Per explicar una mica l'efecte DeepSeek, ell deia... Els Estats Units i els seus aliats han estat sempre... Això ho portava molt al terreny de la geopolítica, però ell deia... anaven tan avançats en el tema de la fabricació de xips diguéssim, la seva velocitat portava uns anys d'avantatge que anaven tranquils. Ells pensaven, bueno, els xinos ja poden fer que nosaltres, quan ells facin, nosaltres estarem molt més endavant. ¿Vale? I aquesta setmana s'ha demostrat, ella explicava a la pissarreta, que aquest marge de velocitat no era tan real.
Sí, però no. A veure si ens entenem una cosa. Els xinos aquí el que estan fotent, aquí els xinos el que estan fent és, un cop que sabem que una cosa es pot fer i com es fa, vale? Sabem que una cosa es pot fer, GPT-4, ChatGPT-01, amb el model de raonament, sabem que es pot fer i sabem com es fa, poder-ho fer més barat i més eficient ja no és un problema d'investigació. És un problema d'enginyeria. Sí, és a dir, un enginyer d'OpenAI no es posa a programar en ensamblador per la GPU perquè no ho necessita, perquè li han dit, aquí tens tot el cloud d'Azure, tira de beta. Vale? Sí. I segueixen investigant. I el model 03 que té in-house OpenAI és la polla. Però la polla és més capaç que un doctorat
àmbits. Jo diria que estem... que alguns capítols... A veure, si passa, en riurem, ¿vale? En riurem en el bon sentit de la paraula. Però jo diria que dir tacos, o sigui, com fem nosaltres, en un podcast minoritari com és Mossega la Poma en català, no té conseqüències. Però a YouTube ens fotran fora.
Doncs que ens fotin fora! Doncs que ens fotin fora! Què perdem, els anuncis?
Oh, no, encara ens trauran també de la Wikipedia si ens treuen de YouTube.
Hòstia, això ja faria molt més mal.
Això farà
això
molt
ja
mal.
Faria molt més mal. Bueno, doncs bueno, que ens posin un explícit, home, que ens posin un explícit.
Sí, jo sempre dic que el nostre programa no està fet per nens, però bueno, tira.
Bueno, no, està fet per nens, no per a nens.
Exacte,
vale?
Està fet per nens, però no per nens.
A veure, llavors on estàs? Què passa? Doncs els xinos el que han fet és que no estan a nivell d'investigació, a nivell de les empreses punta d'Estats Units, perquè no ho estan. Però el moment que el problema deixa de ser un problema d'investigació, de ciència fonamental, que se'n diu, sinó que es converteix en un problema aplicat d'enginyeria, els xinos són molt bons en optimitzar processos. O sigui, qui ho anava a dir que els xinos sabrien fer les coses millor i més barates?
Perdona. És que és la seva especialitat.
Collons!
Tota la vida.
Gràcies al cazzo! És que els xinos, qui ho anava a dir? Ho farien més bé i més barat. Gràcies al cazzo! Sí, potser més bé, bueno, no, però igual de
més
bé.
No.
Igual de bé i més barat.
Més bé no. I de fet, jo els critico molt i no compro res a AliExpress i que intento buscar sempre que hi hagi alternativa, la solució europea, encara que sigui més cara, perquè penso que crea llocs de treball aquí. Bueno, en fi, el que tu diguis. Però si una cosa han fet bé, i en temes de tecnologia especialment, en molts àmbits i en moltes facetes, o si no en totes, és democratitzar en el sentit de fer popular un munt de coses que d'altra manera la gent del carrer no hagués tingut mai.
No haguéssim tingut accés, no haguéssim tingut accés. Però llavors, ara fixa't una cosa, deixa'm parlar-te de test de Turing. Vale? Hi havia un test aquest de Turing, si evidentment és super recomanable la pel·lícula The Imitation Game, vale? I el The Imitation Game bàsicament és el test de Turing. És a dir, tu tens una màquina en la que tu tens una conversa. El test de Turing s'ha passat fa anys. Fa anys que s'ha passat, però hi ha un nou
abans,
ha...
abans de l'explosió de la intel·ligència artificial, com la coneixem.
Bueno, d'aquesta intel·ligència artificial generativa, que ara ja se'n diu intel·ligència artificial en el mainstream. Però ara hi ha dos futurs tests de Turings. Vale? Compte perquè aquesta setmana els Teslas comencen a anar des de la fàbrica fins al distribuïdor sols. Vale? Sense els cotxes, els camions aquells que els porten així...
Una setmana que els números de Tesla no han sigut gens bons.
No, no han sigut, però resulta que el sistema d'autopilot de Tesla és prou bo com perquè vagin els cotxes solets a això. No sé si com de controlat està aquest recorregut, o si fan alguna cosa, però ja se'n van sols. I van del barco van de la factoria cap al barco i del barco cap als dealerships als Estats Units, als estats que els hi deixen fer-ho. Vale? Deixant de banda això. Però ara hi ha dos nous tests que hem de tindre en compte, que són, com diguéssim, els benchmarks a assolir. Vale? El primer és un test ja pensat per la robòtica. Vale? La robòtica és el test d'IKEA. Jo et dono dues caixes d'IKEA, et dono un manual i munta el moble. Aquest seria... Però a veure, tu penses una cosa, que és que quan hi ha els enginyers el que necessiten, què és? Especificacions de requeriments. Vale? Quan tu tens una especificació de requeriments, a partir d'aquí ja saps que bon anar, eh? Aquesta és... Imagina't, tu tens que podem fabricar robots tipus aquest Optimus de Tesla o altre, o aquests d'allò, que tu els hi donis una caixa de l'IKEA i et munti el moble. És un nivell de competència. Hi ha un altre nivell de competència, que és el teletreballador. Puc implementar algun tipus de sistema d'intel·ligència artificial que sigui indistingible d'un teletreballador? Que si jo tinc una persona que està teletreballant, un senyor que està fent de desenvolupador, d'operador d'assegurances, de teleoperador, el que sigui, que la seva feina es fa sempre de manera remota, i no m'importa on està, i em dona el mateix servei, i els outputs, i els mails, i els documents, i els informes, i el codi, i les proves, i els certificats, siguin el mateix que d'una persona que està online, si aconseguim aquest nivell, que és un dels altres benchmarks, el que dèiem de les especificacions, què passa a l'economia? Què passa a tota la gent que des del Covid treballen des de casa? Què passa amb les seves feines? Clar, què passa per la productivitat de les empreses que de cop i volta una persona que costa 40, 50, 70, 80, 90, 100.000 euros l'any, de cop i volta costa 2.000 euros l'any?
Sí, però això depèn molt de la
feina. Evidentment, llavors tens la Van der Chungen aquesta, la Ursula Van der Chungen, dient, ui, 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 és que aquí potser a Europa haurem de fer alguna cosa.
Depèn una mica de... A veure, això no és tant perquè estiguis en remot o en local, sinó a l'oficina, sinó depèn de la tipologia de feina que facis.
No, perquè és desmaterialitzat a la persona. O sigui, quan jo no estic, si jo estic treballant des de en remot, ja no necessito una persona, necessito un stream de bits.
Ja, però tu pots...
I substituir, i la persona aporta el valor a través d'un stream de bits. Si jo puc generar aquest stream de bits sense la persona...
Sí, jo poso el meu exemple. Jo faig la mateixa feina, la mateixa. No estic que el puc... Sí que estic ara al públic quan anem a veure un client, però en general, quan estem dissenyant, estem fent reunions, estem pensant, estem fent mil coses, les faig igual a l'oficina que a casa.
Vale. No, què diu això de la teva feina i la intel·ligència artificial? Clar, és a dir, si aconseguim arribar al nivell en què la teva feina es pugui substituir, pugui ser substituïda per una IA, que és això?
Home, a mi m'agradaria que això passés avui mateix.
I te jubiles i a tomar por culo.
Exacte, sense perdre ni un duro, ni sempre donar un euro de la jubilació.
Però el que passa és que tu estàs a punt de jubilar-te o et falten uns anyets per jubilar-te, però què li passa a una persona que acaba de sortir de la universitat?
Clar.
I que resulta que està teletreballant.
Bueno, teletreballant o treballant. Sí, no. Que hi ha un impacte amb amb les feines que es fan i com es fan per l'arribada de la intel·ligència artificial és innegable.
No, però jo dic que aquí no s'ha aconseguit encara, no hi som.
No, no.
No hi som, però són els benchmarks. És dir, ara és dir, el que volem aconseguir és això. És dir, aquests són els objectius. I no és una cosa que passarà d'aquí 20 anys. Vale. No és una cosa que passarà d'aquí 10 anys. No. Vale. No és una cosa que passarà d'aquí 5 anys. Llavors, quan saps això, quan surt el senyor de com es diuen, aquells que fan aquelles festes en els que es donen copets a l'esquena i diuen que són molt bons, els Salesforce, aquests d'aixonses que d'això, els de Sales, el senyor, en segueix un Mark Benioff, el de Salesforce, agafa i diu, he deixat de contractar enginyers i el que estic fent és donar agents, eines d'intel·ligència artificial en els meus enginyers per fer la feina addicional i estem augmentant la productivitat un 30%. Sense contractar més gent. Clar, quan li diuen això a la Unió Europea, diuen, i llavors tens el drac dient, ui, i el TAP, què fem amb el TAP? O només un 13%, només un 13% de les nostres empreses saben explicar i tenen una persona que per casualitat sap explicar què és el ChatGPT.
Mira, un exemple del nostre subgrup d'intel·ligència artificial dins de Mossega la Poma, del Telegram de Mossega la Poma. Deia l'Esther Soler...
La Musa, vaig
a reproduir-ho, perquè bueno, és un subgrup superinteressant. Jo us animaria a tothom que entreu a Mossega la Poma, al grup de Telegram.
N'hi ha un de hardcore que està fora de Mossega la Poma, però allà és el grup Zona Rubén.
Aquest és més per tothom. ¿Vale? Diu l'Esther, dic, estic per demanar-li a una IA que m'ompli el papeleo dels sexenis de recerca. Segur que ho deu fer tothom menys jo. I t'esmenta tu, Marc.
Sí.
I tu li dius, en efecte, i la de papers que es fan a mi.
Els articles de recerca.
Papers, sí. I, vale. Aleshores, en David Martín, en Redordín, li diu, si tu pot fer, per què no? Jo ahir havia de fer uns procediments a la feina que els hauria pogut fer jo en un parell d'hores. Li vaig explicar a ChatGPT què volia i m'ho va fer. Vam canviar alguna cosa, li vaig dir que també em fes un diagrama de flux, que per cert és força lleig, i el temps invertit total va ser 20 minuts, de 2 hores a 20 minuts.
Mira, jo vull...
Posa un exemple, però...
Tomàs, per cert, jo aquest matí,
jo
en una hora...
Una foto, jo els he posat una foto, un meme, jo no estava en el diàleg, que és una pintura que han fet en el lateral d'una casa que diu així, diu, we train copilot on your code, that's why it sucks. Però, en fi.
Jo aquest matí he escrit un article, per un congressat, un article menor, però l'he fet en 2 hores, i he dit, mira, aquests són els 4 articles que porten cap aquí, he agafat el Clot i li que accepta documents, i dic, mira, aquests són els 4 articles originals, aquí hi ha un projecte final de carrera que ha fet un estudiant que l'he fet fer, que té la contribució d'aquest article, i dic, escolta, escriu, explica'm això, agafa la informació d'aquí i ara explica com això es fa així, posa'm les referències, les meves conclusions són aquestes, explica'm-les bé en anglès, truco, me l'he llegit 2 vegades, l'he passat amb un company que se'l tornés a repassar que no hi hagués res, que oi, això és una gent de no sé què, ens l'hem llegit 2 o 3 vegades, està bé, au!
Mira, un altre exemple que faig jo a vegades, surt una nova funcionalitat, un nou servei dintre d'Amazon Web Services, ¿vale? Amazon Web Services, igual que Azure o Google Cloud Platform, contínuament estan traient noves funcionalitats. Aleshores, clar, nosaltres que donem serveis, l'empresa dona serveis sobre aquestes noves funcionalitats, han de passar, diguéssim, per una revisió d'un departament de producte per poder-ho integrar en el model de serveis. ¿Vale? Però jo li dic a ChatGPT intern, li dic, actuant com una empresa de serveis que dona serveis damunt de Public Cloud, i tenint en compte aquestes especificacions que acaben de ser publicades per AWS, per Amazon Web Services, amb aquesta funcionalitat, crea'm un model de service description que li pugui passar al meu departament de producte per fer-los guanyar temps. Brutal.
Clar, però fixa't que en aquest cas no estem parlant de que el trasto s'inventi un article o s'inventi una descripció.
No,
tu li dones tota la informació que necessita i llavors ell te la compila i te l'estructura correctament, cosa que tu haguessis tardat molta feina i mentre ho feies t'haguessis sentit miserable perquè no podries fer les coses que realment importen.
I a més, jo no aporto valor en aquest pas perquè qui aporta valor és aquells del departament de producte que... entenent el que fa aquesta nova funcionalitat, l'adapten al nostre model operatiu, que no sóc jo l'expert del model operatiu. Vale?
Exacte. Però, si però tu dono... has d'aportar el model operatiu i has d'aportar
el requisit. Jo els he d'explicar la idea, però si ells ja la tenen trillada...
I ets capaç de revisar que el que ha generat sigui correcte i exacte. Ho acceptes. I quan se li va la pinça, dius no, se t'ha anat la pinça, ho tornem a fer.
Sí, sí. El qual fa no, el treball... o com jo sé les internal rules, o sigui, jo sé unes regles internes de coses que sí que es poden prendre o que es poden fer, coses que no, coses que... O sigui, ja ho acoto, saps el que vull dir? Poso punts. Mira, això, sisplau, analitzeu-ho bé, perquè això pot tenir conseqüències econòmiques, conseqüències de sobreesforç, en fi.
Jo només et dic, Tomàs, que la transformació socioeconòmica que ve darrere d'això
és
bestial, que estem veient... Estem veient, o sigui, si això és un terratrèmol, això són les primeres vibracions. Això són les primeres vibracions perquè, o sigui, en el moment que això de cop i volta et diuen és que és 100 vegades més barat. Però és que a sobre té el rendiment que té. Jo he agafat la versió destil·lada a 70B del Deep Seek, l'estic executant aquí a casa, i és impressionant.
Per al comú dels mortals, el Marc té un Mac que permet fer aquestes coses. No tots els ordinadors ni tots els Macs ho permeten fer. Eh?
Una versió 70, diguéssim, en un MacBook Pro, en un MacBook Pro amb 64 gigas et correria. Mm-hmm. Vale? Una versió 70B amb un MacBook Pro amb 64 gigas, que ja seria, diguéssim, que algú que compra un MacBook Pro com a Pro, t'hi has de posar 64 gigas. Ja ho sento. Jo el MacBook Pro del 2014 ja portava 32 gigas. Crec que tenint en compte que han passat 11 anys, ja podem anar a 64 gigas. Vale? Jo us recomanaria, si us heu de comprar gastar els diners amb un MacBook Pro, foteu-li 128. Mm. Aquí, consell de Ludo, perquè us podreu executar aquest tipus de coses. Vale? O sigui, ara com ara, és més important la memòria que li foteu a la màquina que la GPU, fins i tot que el disc que li poseu. Vale? Tot i que ja vam parlar l'altre dia dels discos ràpids i aquest tipus de coses. Però, tenint en compte una cosa aquí, és que també és important, és això que t'explicava del destil·lat. Vale? Mm. Mm. Llavors, a veure, quan tu agafes i entrenes un GPT-4, quan tu... recorda que cap a febrer, cap al març del 2023, va sortir el GPT-4, que realment era allò que dius, hòstia, això... Jo recordo que en els meus cursos, i estan vídeos que tinc a YouTube en el meu canal, deia que tinc un amic de Salamanca que quan els seus fills surten de Salamanca no mengen pernil, perquè diuen, és que això no és pernil, estan acostumats al pernil de Salamanca, no? Llavors, és dir, mira, a veure, el xat GPT, el 3.5, era pernil, però pernil barato, diguéssim, de blister, navidul o qualsevol altra porqueria, i en canvi el GPT-4, el jamón pata negra aquest de Salamanca, de porc ibèric bo. Doncs, collons, al cap d'uns mesos, cap al tardor del 2023, ChatGPT va canviar del GPT-4 a una cosa que en deien el GPT-4 Turbo. Vale? Mm-hmm. Aquest Turbo, què vol dir? Que el doctor Slump havia portat el seu fill? No. Mm-hmm. Aquest Turbo el que era és que havien fet un model destil·lat que els hi permetia amb ells córrer més ràpid el GPT-4. Llavors, què és un model destil·lat? Tu crees un model petit, tu tens un model gran, el GPT-4, costa molts diners de moure perquè té molta memòria, té molts paràmetres, però ja tens un model de comportament, ja té un comportament aquest model. Llavors, el que fas és el model més petit es converteix en estudiant el gran i li comença a preguntar moltes coses. Vale? Li va preguntant moltes coses, fins que digui, ah, ja t'he pillat. Ja sé de quin pal vas i arribo a un 99,9%, 49%, fins al percentatge que tu vulguis de destil·lació de l'essència del model gran. Quan tu tens el model gran, llavors pots fer un model més petit, que amb menys memòria, amb menys GPU i amb molt més rendiment i molt més econòmicament costós, funciona. Per exemple, hi ha un model que ha alliberat Facebook, que es diu el Llama 3.1, 405B. Això què vol dir 405B? Per entendre's, que són 300 gigas de RAM per córrer. 400 gigas de RAM per córrer. El que vol dir que necessites una pila de Mac Minis així una sobre de l'altra, empalmats per Thunderbolts per poder-ho córrer. O ficar-ho en un cloud molt xungo. Són 300 gigas de RAM de córrer. Vale, costa molt. Però al cap de dos mesos van treure el Llama 3.3 70B, que és el que corres amb un MacBook Pro amb 64 gigas de RAM.
És un model destil·lat.
És el model destil·lat, però que els mateixos de Facebook diuen té el mateix rendiment. És a dir, quan aconsegueixes el gran, el pots fer més petit. Llavors, quina és la conya del DeepSeek? Pues que ha vingut i ens donen la versió bèstia per qui vulgui fer coses, perquè l'han fet open source i ens podem baixar els pesos i ens podem baixar el codi per entrenar-lo, el de 605p.
No, no és un model destilat.
Ens donen el gros, però també ens donen el 70B destilat, que és el que tinc jo corrent aquí, que és realment impressionant.
Que aquest és el que no, aquest és el que no està, diguéssim, no incorpora la censura del govern.
No, perquè no hi ha, perquè no té la censura online, és a dir...
Sí, el prefetching. No té
exacte, i aquest el puc entrenar jo, i el puc jugar, i el puc executar a casa meva.
És un post-fetching, no? Sí. Perquè filtra després.
A més, també és molt important, en aquest cas, el DeepSeek, que han fet una cosa, és que, a veure, això GPT, OpenAI ho va treure abans de l'estiu o l'estiu de l'any passat. El model 0.1 preview, i després el 0, que es va convertir en el 0.1, és un model que no està connectat a internet i no genera imatges, no li pots passar coses, però que feia una cosa que deia que pensava. Vale? I t'ha anat a dir, estic pensant en això, i donava unes respostes.
Mentira, no està pensant.
Vale, llavors, què passa? Que el R1 bàsicament és una destil·lació del 0.1. Vale? Ells els mateixos els d'OpenAI es queixen perquè hi ha molt dels senyors de Xina fent-li consultes contra l'API de ChatGPT i del GPT-01 per copiar el comportament dels d'OpenAI. És a dir, com els xinus que es presenten al seu automòbil a fotre fotografies. Explicava a mon pare que als anys 70 ells tenien una màquina en un saló de la mecànica aquí a Barcelona, a la seva empresa, en la caldera hi havia hagut una microfractura. I llavors el que havien fotut és que havien fotut un matxembrat, havien fotut un forat, clar, una microfractura no l'arregles. Com l'arregles? Doncs agafes una broca, li fots un forat de 0, un forat de 8 mil·límetres, li fots un rebatge de 8 mil·límetres i ho soldes. Vale? I es veu que en la fira hi havia un japonès fotent fotos. Vale? L'any següent l'empresa d'aquest japonès portava una màquina exactament igual amb el rematge allà. No sabien per què estava el rematge, però el van posar. Per si les mosques, doncs...
Ens queixem a vegades de la Xina i dels seus
mètodes. Aquests eren japonesos, els anys 70.
Sí, els anys 70 eren japonesos. Però, bueno, els japonesos després es van pujar damunt, van aprendre a fer bé les coses i avui en dia les coses que fabrica Japó a nivell tecnològic estan molt ben fetes.
Vale. Bueno, el cas japonès és molt interessant perquè han aconseguit, diguéssim, com amb un creixement econòmic nominal zero, porten molts anys, diguéssim, amb un benestar i amb un lideratge tecnològic molt important. Però això és un tema que surt del meu abast d'expertès. Deixem tornar endarrere on estàvem. És a dir, aquest raonament teòric que feia el que fa el GPT-1, el 0.1 d'OpenAI i que no ensenya, vale? El que passa és que amb el DeepSeek, bàsicament el que fa és obre una clau, diu, estic pensant, et descup tot el seu pensament i tanca la clau. Amb la qual cosa tu pots llegir, la gent pot llegir el procés de raonament, com el sistema pensa amb si mateix. Vale? Per exemple, et poso un exemple que tinc aquí, vale? Que crec que és molt, molt il·lustrador. Vale, a veure, no el trobo. El Great European Way. Ok, vale. Jo li pregunto, li dic en català. I això, no sé si en Partal, que n'estava parlant avui, o algun altre d'aquests.
Està en català el DeepSeek? Jo no l'he provat.
El DeepSeek, jo li pregunto en el DeepSeek 70B corrent a la meva màquina. Li dic que el model DeepSeek R1 ha estat entrenat amb un cost 2 ordres de magnitud que el model state of the art del moment OpenAI 0.1. Això ha fet que les accions d'NVIDIA, fabricant principal de GPU, hagin davallat. Analitza la situació tenint en compte la paradoxa de Jevons, jo l'explico, i recomana comprar o no NVIDIA com a inversió a 3 anys. I llavors el DeepSeek el que fa és obre un tag, com un tag d'HTML, però diu think. I llavors comença a dir, i diu, ok, so the user is asking whether... I llavors es comença a explicar, diu, l'usuari està preguntant això, menciona específicament això, parla d'allò, tinc que entendre que passa això, tinc que entendre l'altre, raona, i quan acaba de raonar, he considerat Mendel, li explicaré això, he arribat a aquesta conclusió i ara de cop i volta tanca el Think i comença a parlar en català.
I l'altre, amb quina llengua estava? En anglès.
En anglès. Mm-hmm. El model xinès parla en anglès. Evidentment ja s'han tret les dades, no? Si no, no cal fer putxinel·lis per entendre-ho. O sigui, que algú estava parlant, és a dir, compte que aquests models, ara estem parlant de que tots aquests models aniran molt bé perquè fan coses, però pensen en anglès. Mm-hmm. Són multilingües i parlen en euskera.
Sí.
I...
Deixa'm que obri tanqui el parèntesis. Per tal, venia a dir... amb una dels seus unes editorials, les que fa a la nit, que deia tenim molta sort perquè que el català formi part d'elements com ChatGPT o DeepSeek, entenent el que voldria dir, perquè ja posava que era un exemple exagerat, diu, el farà perdurar més enllà de la gent que el parli. Saps? Més enllà dels, o sigui, venia a dir, si demà ens moríssim tots els habitants que parlem català, el nostre
me
model...
Me la sua el que li passa al català.
Sí, però ell venia a dir que hi ha una sort molt gran de que està ja dintre d'aquests models.
Sí, sí, està claríssim. O sigui,
hi ha moltes llengües que no hi són. I no hi són pas totes les llengües del món en els models d'intel·ligència artificial, ni molt menys, ja queden moltíssimes.
No, però hi ha coses encara més tristes, com que hi ha llenguatges, del Mig Orient i tot això, que han trobat doncs, diguéssim, uns rotllos que estan com petrificats, que eren rotllos de papir que no poden desfer. I es veu que utilitzant escàners en tres dimensions i models d'intel·ligència artificial estan aconseguint llegir això sense desmuntar-ho. Mm. Vale? Llavors, el problema que hi ha és que hi ha alguns d'aquests textos que estan en llengües que no coneixem. I que no tenim l'equivalent de la pedra Rosetta per poder agafar i desxifrar. Vale? Llavors, en aquest cas, sí, és quan una llengua mor, perquè ja no es pot desxifrar. O sigui, el sumeri encara el podem desxifrar, doncs perquè tenim el codi de Hammurabi, tenim la pedra Rosetta, tenim altres coses, i mica en mica s'ha pogut això. Però moltes d'aquestes llengües no saben ni com es pronuncien. Ja? Especialment, per exemple, l'egipci antic no se sap com es pronuncia perquè va ser substituït per l'aràbic i els jeroglífics no sabem com es pronuncien.
No sabem com es pronuncien. Sabem que se sap llegir perquè sabem l'escriptura, però la pronúncia no se sap. Sí, sí, no. I a més no tenim cap referent, o sigui, ja no coneixem a ningú que parli egipci antic que fos d'aquella època. Però això a moltes llengües antigues passa. Que no.
Però en aquest cas, fixa-t'hi que la gràcia és que s'ha aconseguit que... això és un efecte que jo quan dono classes d'utilització de LLMs, educadors i tal, els explico, els parles d'enginyeria de prompts, i que moltes vegades una bona estratègia perquè el model faci el que ha de fer és dir, primer escriu, proposa una estratègia per fer el que has de fer, digues el que toca i després dona'm la resposta. Llavors, per exemple, per resoldre problemes matemàtics o coses així, primer explica el que vols fer i com ho vols fer i després fes-ho. I dona molt millors resultats. Però això ho havíem de fer els usuaris amb enginyeria de prompts. Hem de dir, no, li has de donar un prompt molt ben estructurat, gairebé un programa, per això es parla d'enginyeria de prompts, perquè li has de donar un prompt molt ben estructurat, que és gairebé un programa, perquè et faci bé les coses. En aquest cas, el que han fet és entrenar els models perquè abans ells ja...
Bueno, ells facin aquesta
el seu
feina.
Funcionament és primer plantejar-se el que tenen que fer. I es veu que només amb això, sense donar-los més entrenament...
De fet, estan creant-se un autoprompt, no? A partir de la teva...
S'estan autopromptejant. Però estan entrenats perquè s'autopromptegin. Això què? L'implicació quina és? Que llavors aquests models sempre dediquen més temps de computació a la inferència. Si jo li dic 2x2 i em diu 4, vale? Ha gastat un token. Vale? Mm-hmm. 5 tokens d'entrada, un token de sortida, a tomar pel cul la bicicleta. Però si jo li dic 2x2, i dic, escolta, aquest senyor m'està demanant que l'usuari m'està dient que li resolgui una operació matemàtica. Aquesta operació és una multiplicació, els dos operacions són 2 o 2, jo crec que l'operació és 2x2, per tant, segons si estem parlant en sistema binari o en sistema aquests, tots aquests sistemes, solució 4. Resposta és 4. Però s'ha fotut tota la barbada inicialment. Més, estem dedicant més computació. Però fixa't que també traiem el mite. No és que sigui... No, és un model d'allò estadístic i està autogenerant això. Evidentment, com més testona genera, cada nou token que genera, més probabilitat hi ha que se'n vagi la pinça. Però en comptes de parlar d'en Frankenstein, intentem comprendre les eines.
Ara t'entenc. Ara entenc per on anaves. Perquè, perfecte, sí. Perquè es parla i es vol legislar de coses que no s'entenen com funcionen.
No entenem com funciona. A veure, si encara estem aprenent ells, com jo puc agafar i proposar, si em criden a mi demà perquè me'n vagi a Brussel·les i em conviden a un restaurant de puta mare i em paguen un hotel de 5 estrelles, no els hi puc donar consells de com fer una legislació ben feta, perquè d'aquí 2 anys... Perquè d'aquí 6 mesos haurà canviat tot. El que jo diria que és, tingues gent que fa el que en sàpiga i que si hi ha algun problema legal, si a mi em criden avui, i no hi aniria perquè, a mi em criden avui perquè vagi davant d'un jutge i jo faci d'expert i expliqui alguna cosa, jo podria dir coses. I estic convençut que en la meva facultat, que tenim un grau d'intel·ligència artificial, hi ha un colló de persones a la UPC que en saben molt, vale? Que en saben molt i que poden agafar i dir coses i aconsellar als jutges amb les lleis que ja existeixen. Però els jutges han de poder preguntar als experts en comptes de fer una legislació que no té sentit i que el que fa és que la gent faci, com que no té sentit, el que fem és reaccions de dir, ui, no ens hi fotem aquí perquè encara pillarem catxo. Doncs primer de tot, sisplau, vols fer alguna cosa per la Europa? Desactiva aquesta puta llei que ningú acaba de veure per on va i no està clara la jurisprudència, i en canvi digués, no, escolta, és que el que tindrem és que quan hi hagin problemes d'aquests, resulta que hi hauran, cridarem doncs, a les empreses i a les universitats i en allò que hi hauran senyors i senyores que en saben, perquè s'ho estan mirant cada dia, estan al dia, i que poden almenys actuar com a pèrits. Qui és el que passa quan un jutge necessita un pèrit?
Sí, perquè no saps si s'ha esfonsat un edifici per mala construcció.
Dius, aquest edifici per què ha caigut? Doncs què fas? Doncs crides amb un enginyer de camins cavals i pons, crides un calculista.
Sí, també és cert que per construir un edifici hi ha una legislació a darrere, vale? Amb concepte de material.
Hi ha una normativa, hi ha normatives, però són normatives específiques i no estem parlant... A veure, una cosa.
Sí, no estem parlant de lleis.
Estem muntant unes lleis i estem muntant unes coses i, a més, d'unes coses que encara no sabem el que seran. Vale? Les tècniques constructives avancen, però no avancen com això. No avancen al ritme d'això. Per favor, que el ChatGPT és del 30 de novembre del 2022. Del 30 de novembre del 2022, que des de fa un any tenim models que corren en ordinadors particulars que són més potents que el ChatGPT-4. Vale? És a dir, què passa? I això va molt, 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 molt de pressa. Això va molt, molt, molt de pressa. I l'augment de productivitat i cada vegada hi ha més gent. I llavors, què passa? Evidentment, està molt bé la idea de dir anem a fer intel·ligència artificial aplicada. Jo no sóc expert en intel·ligència artificial. Jo aplico. Tinc que entendre el que hi ha.
Algú està mirant l'impacte de... Això que parlàvem fa una estona, sobre el model de treball, els llocs de treball...
L'impacte va per barris. Perquè, per exemple, els models aquests de programació, d'enginyeria de software, d'intel·ligència artificial, de ciència de dades, de matemàtiques, en saben moltíssim. Però pensa una cosa, que als Estats Units, a Silicon Valley, estan donant diners il·limitats a tot el que té a veure amb la medicina. Tot el que té a veure amb la medicina, amb la salut, amb la longevitat, amb la lluita contra el càncer, la lluita contra l'Alzheimer, tot això, estan donant diners il·limitats. I a sobre tenen el gamarús d'en Kennedy que els hi aprovarà qualsevol cosa. Que també prendrem mal i d'aquí 4 anys Kennedy... tindrem casos d'estudi de drogues o de tractaments que s'han aprovat que són clarament xungos.
Sentia ahir declaracions seves i aquest home no està bé. Com diuen aquí a Olot, li falta una patata pel quilo. Vull dir que no està bé. No està bé.
A veure una cosa. Tu pensa una cosa. Fins fa 4 dies, com tu diguessis en un canal de YouTube que el Covid havia sortit, el Covid havia, era possible i existia la possibilitat que hagués sortit d'una fuita d'un laboratori que estaven investigant coronavirus, que resulta que estava a 400 metres del mercat on va sortir el Covid, et fotien el compte en l'aire. I això no es podia dir. Llavors, quan l'establishment mèdic ha fet certes coses, quan es va dir que no havíem de posar-nos mascareta i després que ens l'havíem de posar, i quan s'han fet les coses tan mal fetes com s'han fet amb algunes coses, quan s'han fet les coses tan mal fetes com s'han fet amb algunes coses, quan tenen tan malament el sistema sanitari als Estats Units, tan malament, aquella seguretat social, aquest suelló...
El sistema sanitari públic als Estats Units està trencat.
Hi ha un documental del Michael Moore de potser tindrà 15 o 20 anys del sistema sanitari als Estats Units, que agafa gent que no poden pagar-se els medicaments, se'ls emporta a Cuba perquè comprin per 4 duros els medicaments als farmàcies de l'Havana, i la gent allà plorant, dient, com és possible, si això em costa el sou d'un any i aquí ho estic comprant per 4 xavos. No,
això no, això, però això no és la ciència.
Això no és la ciència, però això és que hi ha alguna cosa que fa olor de podrit a Dinamarca. Vale? Això és que hi ha alguna cosa que fa de podrit a Dinamarca i els Estats Units estan disposats a posar un xalata que ho cremi tot, vale? I tenen confiança que encara ho faci millor. De com està la cosa. És
Sí, posaran el Kennedy, però aquest home ja et dic jo que no està bé.
Aquest ho cremarà tot.
Estava sentint unes declaracions.
Però, està molt girat, li falta la patata pel quilo, però als Estats Units ho tenen molt malament. I certes coses estan... A veure, quan tu te'n vas a veure un metge a la Seguretat Social i el pobre senyor es tira més rato teclejant amb dos dits en l'ordinador que mirant-te tu, potser el procés...
Això també passava aquí.
Això passa, però en el moment que dius, escolta, mira, resulta és que ara aquest senyor pot tindre un assistent de veu, el senyor està parlant i l'assistent de veu t'obre els formularis. I el senyor metge més està parlant amb tu, pot dir, aquest senyor ha tingut alguna de llonces, o quin és el nivell de ferro de l'analítica, o què ha passat això? I un assistent de veu li vagi dient, té això, té l'altre, ui, resulta que tal i qual, pum. I tens un metge que pot estar parlant amb tu i sense mirar la pantalla li va dient les coses. I pots millorar el procés mèdic i pots dir que el metge estigui per tu en comptes de fer d'oficinista.
No és objectiu de Mossega la Poma ni en podem parlar.
Nosaltres no tenim cap objectiu.
No.
Ja som majors d'edat com a podcast per tenir objectius, home.
No, però... algun dia, vull dir que no és temàtica de Mossega la Poma, però jo m'he quedat molt, molt sorprès, Marc, de com funciona la salut a Barcelona o l'àrea metropolitana, sanitat pública, a com funciona aquí a comarques. No té res a veure, tio. És com si...
La saturació...
Sí, jo a vegades, quan entro a l'hospital o entro al CAP, jo tinc la sensació de que estic a Dinamarca o a Suècia, tio. Sí, i estic a Olot, vale? És un tema que aquí hi ha un tracte molt més personal, el pacient és més conegut, no hi ha saturació, no vol dir que no tinguin els seus problemes, que els tenen, hi ha molta gent i s'han d'atendre moltes coses, però no té res a veure. I això em porta també a pensar que estem molt mal repartits.
Però, a més, també hi ha un problema, Tomàs. Jo cada vegada ho veig més. En moltes institucions, quan hi ha un volum molt gran, l'eficiència es troba a partir, diguéssim, de processos. Organitzar-ho tot per processos. I això està molt bé, vale? Dona eficiència, aquests processos són repetibles i són optimitzables, etc.
Però moltes vegades els processos creen barreres.
Els processos creen barreres i eliminen els humans. Els humans són part d'un procés. Vale? Llavors, el problema... Llavors, clar, evidentment,
no tots, hi ha coses que estan ben fetes, però sí que és veritat que la tendència...
És quan les escales pugen, els processos augmenten els processos. Llavors, quan tu vas de cop i volta en el mateix sistema a un entorn més petit, a un CAP més petit, a un hospital més petit, aquests processos es simplifiquen i tornen a sortir les qualitats humanes que els processos han matat. Llavors, certs tipus de volum, certs tipus d'escala, Passa aquests mega hospitals, que són molt bons, que són molt bons, però la part humana es dilueix. Vale? O sigui, tu vas a Can Ruti, vas a l'Hospital de Mataró, vas a un hospital a Barcelona i sembla que entris a la Unió Soviètica.
Però és que és el que passa, Marc, que per la volumetria no poden. Mira, ja dic, no volia parlar d'aquest tema, és un tema molt extens i és un tema, però bueno, per eques circumstàncies, amb els canvis de metges, vas conèixer la meva doctora del CAP i ella havia de fer una sèrie de gestions abans de fer de Nadal, programar unes coses, demanar unes visites d'especialistes. El dia 22 o 21, just abans del 23, o sigui, abans de festes, em truca i em diu, hola Tomàs, estic recollint, però m'agradaria que em validessis a través de la meva salut si t'ha arribat la cita que jo vaig demanar per tu avançada en aquesta data. I dic, espera, que t'ho miro, Teresa, es diu Teresa, eh? I li vaig mirar, dic, sí, sí, ja ha arribat. Dic, perfecte, així me'n vaig de vacances tranquil. Adéu, Tomàs.
La tu doctora saps del com cap. Es diu la teva doctora.
I ella sap com em dic jo.
Exacte.
I no ho feia per mi. O sigui, era el procediment habitual que feia amb els seus pacients abans de marxar. Els pacients que
perquè
tenia...
perquè tot està a una escala diferent. Exacte. Perquè tot està a una escala diferent i el procés s'ha diluït. Llavors, el que sí que hi ha és que, pensa una cosa, amb totes aquestes eines que venen, o sigui, pensa una cosa, la capacitat de síntesi de veu i de pas de veu a text amb aquestes coses està en la punta de començar a ser aprofitat.
Sí, jo entenc el que vols dir. Vol dir que sobreseïm, sense deixar la vigilància, aquesta mena de catastrofisme de la IA, no? que surt molt, que surt a vegades exagerat i sense cap anàlisi ferm, per veure el seu impacte real en molts punts on pot ser beneficiós. Diu, ja veieu aquí, diu, heu de fer un altre cavalgar al cometa de tecnooptimisme versió 2024.
Versió 2024. Però és que és
2025, ja.
L'oportunitat que tenim de dir, escolta, jo vaig com a professor d'universitat, saps les hores que estic fent burocràcia de merda? Però sí. Tremenda. Per què no podria jo dedicar més temps a investigar, a estar amb els alumnes, a parlar amb companys, a llegir, i tinc que estar fotent burocràcia de merda? Doncs arreglem els processos burocràtics de merda, fot agents d'intel·ligència artificial a fer. El problema és que si hi ha persones que l'únic valor que aporten a la seva empresa és ser part d'aquests processos...
Però a vegades... No hem d'atacar les persones, perquè abans la feina era així.
No, però no és culpa de les persones. No. És que no és culpa de les persones. No. És que les empreses i les institucions han ficat a persones a dintre d'aquests processos i no saben extreure més capacitat ni més valor afegit d'aquesta persona que participi en aquest procés que es pot automatitzar. I aquest és el drama. És a dir, que estem perdent quantitat de coses que poden aportar moltíssimes persones, però que no poden fer perquè l'única cosa que tenen que fer és seguir certs processos. I és un drama, i es podria resoldre.
I es podria
dedicar... I de cop i volta, totes aquestes persones poden donar valor a un altre nivell. Sí. Però que encara no sabem quin serà aquest valor, perquè encara no tenim el temps, ni hem tingut la imaginació, ni el temps per pensar-hi, perquè estem omplint merdes de processos administratius.
Bueno, avui no he tingut temps de... Aquesta setmana he anat una mica de corcoll.
No hi ha propostes, ja ho hem dit, hem anat fent algunes propostes.
No n'hi ha gaires, però no les he tingut temps de passar.
Tu ho veus? Per què tinc que llegir sobre els romans? Perquè si com em pots mirar el que passa, em cago en tot, tio.
No faci rant, no val la pena.
No,
perquè si es pot resoldre, resoldrà, i si no, causarà catàstrofe. Que, per cert, ve un meteorit que hi ha un 1% de probabilitats, ara per ara, això canvia amb el temps, que impacti. ¿Vale?
No, però agafarem el Elon, el ficarem en un coet i que vagi a tirar el meteorit a Mart.
Que vagi així, amb els punys. Bueno, nois, molt bé, doncs avui hem tingut aquí la segona part de l'anàlisi extens del DeepSeek.
Amb rant, però de veritat, llegiu sobre l'imperi romà, llegiu sobre els grecs, sobre els indoeuropeus, no llegiu el diari perquè us emprenyareu i llavors fotreu un rant i no sortireu a la Wikipedia?
Diu, el Tesla que hi ha a l'espai. No sé si era un Tesla el que hi havia a l'espai.
Sí, hi ha un Tesla amb un maniquí
És veritat, era un Tesla.
Sí, un Tesla, un Roadster vermell.
Un Roadster vermell. És que ara estava jo pensant amb els Teslas més nous, ja era un Roadster dels primers.
Tenen que treure un altre, eh? Té que sortir una nova versió del Tesla Roadster.
Molt bé. Tanquem la paradeta avui. Fins aquí aquest programa 612.
Sí, que hem de... Jo, és que jo tinc campionat de tennis ara, que parlàvem l'altre dia que en Raúl no es pensava la defensa fèrrima del tennis. Jo tinc un campionat de dobles, o sigui que...
Pues venga, no te'l perdis.
Un campionat social de dobles, fantàstic, ens ho passem molt bé i ens fotrem una birra quan acabi.
És molt divertit. Adéu, mosseguis. Fins la setmana vinent. Cuideu-vos. Adéu.
Adéu.